Xavier Reusant, com dèiem, és periodista, escriptor expert en l'ultradreta. Hola, Xavier, bon dia, moltes gràcies.
Hola, bon dia.
Bon dia. Com t'expliques el resultat, el magnífic resultat de Vox a les eleccions, per exemple, de Castella i Lleó?
Bueno, era una cosa que es veia venir perquè l'enfonsament de Ciudadanos, encara que els vasos comunicants ja diuen els demoscòpics que no han sigut no sé exactament, el vot aquest havia d'anar en algun lloc, no? I Vox, amb el seu discurs de sacsejar una sèrie de conflictes o situacions, i a més amb un PP que en un moment diu una cosa i després l'endemà diu la contrària, o amb Ayuso i Pablo Casado dient lo contrari a vegades, doncs Vox, que té clar les coses, doncs ha sortit guanyant, no? Sacsejant el de sempre, el tema doncs del pacte secret a Meta, el tema de Catalunya i els altres temes de conflicte, de situacions complexes que ells donen solucions fàcils o impossibles. I en un moment que diguem, el discurs de Pedro Sánchez, per l'altra banda, doncs flaqueja, ells, amb la seva demagògia, que no tenen res a perdre, guanyen.
Dius, Vox, que té clares les coses.
Evidentment, acabar con las autonomías, el català que le hable quien quiera en su casa, però que l'escola sea en espanyol, tal, que hi ha desigualtat entre els espanyols perquè... Si aquí es discrimina amb un funcionari, doncs andalús, si vol concursar en una plaça a Catalunya, se'l discrimina perquè no sap català, traient aquest discurs, que no és així la realitat, i doncs amb això, que és un discurs que ja l'havia tret el PP, però Vox ho fa sense descomplexar-se, doncs agafen els vots. Aquesta és la trista realitat.
Les sensacions que porten, i segurament és molt més complexa, no segurament, no segur, que porten al debat públic qüestions que preocupen a la gent i que són extraordinàriament delicades, com ara la immigració, tot, ho fan amb extraordinària demagògia i amb arguments xenòfobs, però són els únics que en parlen i que no eviten el frontal de parlar de coses que en alguns sectors de la població calen.
Bueno, és a dir, davant de molts temes que no hi ha ni blanc ni negre, ells l'agafen. És a dir, una mica Vox ha fet també, com va voler fer Marine Le Pen, d'agafar el vot dels caçadors, el vot dels agricultors, el vot sectorials, i ho van fent. Tot i que el tema nuclear de Vox és la unitat d'Espanya, Espanya és una i no 51. És a dir, la ultradreta, que Espanya no havia arrelat políticament, tret de l'excepció de Plataforma per Catalunya amb 67 regidors fa uns anys, que no havia arrelat, i dèiem que a Catalunya i Espanya la gent no és racista, ha arrelat no amb el tema de la immigració, sinó amb el tema de que Espanya és una i no 51 i que es discrimina. El tema identitari ha vingut pel tema de una Espanya grande i libre, i sacsejant això han aconseguit el seu espai.
I què han de fer la resta de partits per no deixar que sigui Vox qui s'apropiï d'aquests temes? Per exemple, el tema migratori. És a dir, perquè moltes vegades ens pensem que segons quins discursos d'esquerra, molts cops van cap a la simplicitat del tema. I de la mateixa manera que els altres són uns demagogs, que Vox és demagògia, en el cas de la immigració, com en d'altres temes, es fa un totum revolutum per part de l'esquerra.
Val, mira, per exemple, Vox sacsejava molt que s'havia d'expulsar els menors no acompanyats. Això és un tema que no es pot fer perquè hi ha la Convenció de Drets dels Menors que ha signat Espanya, igual que tots els països de la Unió Europea, i no es pot expulsar amb els menors. Però, en canvi, l'estat espanyol el feia el greu error que era, per exemple, fins fa 4 o 5 mesos que ho va regular, els menors no acompanyats al complir 18 anys, recordes, que perdien els papers, si no podien treballar. Recordes o no que deien?
Sí.
Se'ls està educant. Llavors, clar, és a dir, si tu, davant d'un tema, no l'afrontes d'una manera, és a dir, els menors no acompanyats no se'ls pot expulsar, els hem d'acollir i se'ls ha de formar. Doncs donem-li permís de treball i donem-s'hi perquè puguin treballar i que puguin viure com una persona totalment autònoma quan tenen 18 anys. Llavors, això no es feia, se'ls deixava tirats, i el que podia ser una excepció minoritària que alguns acabessin delinquint per guanyar-se la vida, doncs deixava de ser minoritari perquè no se'ls deixava treballar. És el tema moltes vegades que passa amb el tema de la immigració. És a dir, en lloc de dir... Això va passar molt quan neix aquí a Catalunya Plataforma per Catalunya. L'estat espanyol tenia una caiguda de la natalitat brutal i feia una gran demanda de mà d'obra. En lloc de dir necessitem 200.000 immigrants a l'any i fem que vinguin amb papers, es feia molt difícil que vinguessin amb papers, però en canvi venien com irregulars. Lo de les pateres era, tràgicament una desgràcia pels morts, però estadísticament era minoritari. Entraven com irregulars per Barajas com a turistes o per la Jonquera, però en canvi no es feia de dir necessitem 200.000 immigrants nou a l'any, amb la qual hem de fer que 200.000 puguin tenir papers, i no es feia. Llavors, esclar, es generava el conflicte, i aquest era un dels temes de l'ultradreta. Però, repeteixo, el tema de Vox ha sigut sobretot Catalunya, i el tema de que una escissió del PP, de que el Mariano Rajoy no va voler fer un 155 hasta el fondo. Aquest va ser el tema nuclear de Vox.
Per tant, no veus diferència entre el votant de Vox que hi ha a Catalunya amb el de Castella i Lleó, no? Que aquí és a dir, que aquí pogués haver-hi un vot molt més de la Unitat d'Espanya a Catalunya, després d'una època com la que hem tingut a Catalunya, i altres zones d'Espanya.
Bueno, és a dir, el vot de Ciudadanos s'han anat aquí, vull dir, el vot és aquí. El que sí que hi ha una diferència és entre Vox a Catalunya i a la resta de l'Estat. Ah. Mentre a Madrid és molt una escissió del Partit Popular amb el senyor Abascal o fins i tot amb el senyor Vidal Quadras, amb els sectors d'Aceoir, o sigui, d'Aborto Cero i no el matrimoni homosexual, a Catalunya hi ha molt més la ultradreta clàssica de tota la vida. Llavors, si mirem, per exemple, els dos diputats que té Vox per Barcelona al Congrés dels Diputats, un és l'advocat Juan José Izcorbe, que és una persona amb el tracte personal encantadora, però era l'advocat, era el passante, l'advocat jove que picava màquina en el bufet de l'Esteban Gómez Rovira, que era el que impugnava totes les lleis, recordes, les lleis de normalització lingüística. I el Juan José Izcorbe va ser candidat de Fuerza Nueva, de Frente Nacional, de Juntes Espanyoles, que va coincidir amb el Josep Anglada, en aquestes llistes. L'altre diputat de per Barcelona, de Vox a Madrid, és Juan Carlos Segura Just, un altre advocat, també una persona molt correcta, però de jove, en el 1980, va ser condemnat a un any de presó per l'assalt en còctels Molotov que va fer el Frente de la Juventud, un grup que propugnava acció directa, l'assalt en còctels Molotov a la seu de la Unión de Centro Democrático, de l'Adolfo Suárez. I després va ser detingut, però no condemnat, per una acció que va fer el Frente de la Juventud, que seria profètica, que va ser anar al Museu de Cera i van cremar la figura del rei Joan Carles, que potser va ser profètic, no? Però bueno, per això se'l va detenir, però no, és a dir, que l'ultradreta que tenim de membres de Vox a Catalunya són ultras dels ultras de tot. I després al Parlament, fixem-nos de que Plataforma per Catalunya, el partit de Josep Anglada, sense Josep Anglada, que el van expulsar, es va dissoldre i molts d'ells van entrar a Vox. Per exemple, si mirem el diputat i l'executiva de Barcelona Província, el president de l'executiva és el diputat Joan Garriga Domènech, el cosí de l'Ignacio, de l'Hispano-Guinea, que era membre de Plataforma. La secretària de Vox a la província de Barcelona és la diputada Mònica Lora, que era secretària general de Plataforma per Catalunya i diputada i regidora per Mataró. I el secretari d'organització de Vox a la província de Barcelona és Jordi de la Fuente, que era secretari d'organització de Plataforma per Catalunya i abans havia sigut candidat a la Generalitat per un partit ultra o neonazi, o digue-li el Movimiento Social Republicano. És a dir, que la gent de Vox a Catalunya són molt més ultras de pata negra, no peperos que han marxat del PP perquè Rajoy va ser poc valent en Catalunya.
Ja, per això, la gent que va anar a votar a Vox a Catalunya, estic convençut que la majoria absolutíssima desconeixien els noms és a dir, els càrrecs de tota aquesta gent en el passat i la seva vinculació amb moviments de la ultradreta totalitaris o amb moviments com podria ser, per exemple, Plataforma per Catalunya, no? És a dir, la gent a Catalunya va votar a Vox perquè els garantia la unitat d'Espanya?
Sí, sí, evidentment.
Només per això?
Depèn dels llocs, perquè, per exemple, a Torre Baró, Vox va treure molts bons resultats al final de la Meridiana,
sí,
perquè allà és un lloc on hi ha un gran índex d'immigració I llavors hi ha blocs de pisos que els veïns autòctons pateixen el que es diu l'efecte atrapado. L'efecte atrapado és que fa 40 anys érem com una família, la Carmen, el Jordi, la Manuela i el Luis, ara no s'ha mort, otro s'han ido, i ara hi ha el Mohamed, l'Abdel i el Wilson, i a l'estranger sóc jo. És a dir, el veí que diu, i ara el meu pis no me'l puc vendre perquè jo sóc l'estranger i el pis no val, ara no valdrà. Això és l'efecte atrapado, un fet sociològic, que pot ser els vots de barris de l'antiga immigració andalusa, castellano parlant, que va venir a Catalunya al Sanxi. Però després també Vox va tenir bons resultats a barris de Sarrià, a la plaça Artós, o també, després hi ha els llocs, on viuen molts funcionaris militars o guàrdies civils o policies nacionals. No? El votant, però diguem, lo central del votant de Vox, doncs ha sigut sobretot gent que vol que el català l'hable quien quiera en su casa, però som espanyoles i s'ha de fer el castellà de ser la llengua vehicular, i que veuen com una discriminació que es parli català. Jo, per exemple, en el llibre que he tret ara, explico que una de les dirigents de Vox de fa uns anys van un dia a un acte de les cases regionals de Gallegues, i la senyora aquesta de Vox agafa, es posa de tal, quan veu que en un acte de les cases regionals gallegues a Catalunya s'està parlant en gallego i en català. Què és això? És a dir, creuen que això és una discriminació, que els cartells siguin en català, a mi em discriminen. I aquest vot, doncs, que abans el tenia Ciudadanos, perquè recordem que el PP no va qüestionar les lleis lingüístiques de Jordi Pujol, o les votava o s'abstenia, això ho va treure Ciudadanos, ara ho ha tret amb més força Vox, el tema de la discriminació per el català.
És molt interessant tot el que està explicant sobre Vox el Xavier Riusant. Clar, jo recordo quan era jove que fins i tot algun amic ara descaradament independentista anava amb un rellotge amb la bandera d'Espanya. Era una moda, va haver una moda als anys 80 que hi havia gent que portava el rellotge la bandereta d'Espanya, i gent que ara és independentista, coses que passaven. Suposo que al revés també devia passar, o deu passar. La pregunta és una moda? O sigui, ara Vox ha entrat com una moda, és guai per molt sector de gent, fins i tot gent jove, ser de Vox, dir que és de Vox?
A veure, els partits folloneros els innovadors i políticament incorrectes sempre agafen molt vot de l'abstencionista. Els polítics tots són una merda, però va, voto aquests perquè almenys fan follon. Bé, dels abstencionistes i sobretot vot jove. És a dir, Podemos va recollir molt vot d'abstencionista i vot jove. Igual que en el seu dia va haver-hi l'agrupació Ruiz Mateos, que va treure dos eurodiputats, i per què votava la gent a l'agrupació Ruiz Mateos a les europees, que va treure dos eurodiputats?
I el Gil?
Doncs perquè els que som grandets ho recordem. Perquè el Ruiz Mateos es disfressa i li fot canya en el Boyer i altres ministres del PSOE, no? És a dir, el vot follonero va a les propostes noves, a vegades, i en aquí, doncs sí, va anat a Vox, perquè Vox les diu com un campanar, però les diu. I això sempre passa. El tema de aguantar-ho, i lamentablement, tal com estan en el tema políticament a Catalunya i a Espanya, i ara veiem lo de Castella i Lleó, Vox no és una bafarada, no és una pujada, sinó que és una cosa que es consolidarà, perquè ara hem de veure què passa amb què fa el PP, i Vox aconseguirà sobretot que durant 2 mesos, amb aquesta incertesa de si hi ha govern o no a Castella i Lleó, que es parli d'ell. I l'important sempre és que es parli d'ells, encara que sigui malament. Liderar el discurs i marcar l'agenda política. I ara tenim durant 2 mesos, que ja veurem què passarà, si amb l'Abascal no dirà què fa fins l'últim moment, perquè el PP no dirà d'entrada que li donen la vicepresidència, i lideren el discurs, lideren l'agenda política i es parla d'ells.
Clar, quan dius això, hi ha un paper que és molt important. Tu pots pensar que és un partit antiquat, amb idees rònegues, però en canvi molta gent experta diuen que són els més hàbils en l'utilització, en moltes cases manipuladora, de les xarxes socials.
Bueno, exacte, sí, sí, ho fan molt. I, a més, sacsejant mentides, sacsejant amb el tema de la immigració, amb el tema de Catalunya. És a dir, per exemple, quan va sortir el tema del conflicte Canet per la família que ha demanat que l'escola sigui el 25% en castellà, ells i els mitjans que li donen suport, o tertulians o comunicadors, fan aquesta bola de que aquí quasi es persegueix, es linxa en els nens que parlen en castellà, ells s'ho difonen, ells encenen la bola i la bola va corrent. I amb les xarxes socials doncs ho fan, diguem, saben jugar bastant bé i marcar l'agenda sempre, perquè sempre, d'alguna manera, quan és un moment important, ells ja busquen algun tema per liderar el discurs i liderar la polèmica i la controvèrsia. Mm. Amb temes que a vegades són ni blanc ni negre, però ells llavors s'ho treuen i tothom n'acaba parlant.
Ja vas parlar molt. Bueno, és que els mitjans de comunicació heu de fer cordó sanitari. És certament, a Catalunya, el cordó sanitari, suposo que també per un element de representació parlamentària durant un temps al Parlament, i molta gent, perquè realment així ho han pensat, s'ha fet una mena de cordó sanitari a Vox. A Madrid se'ls ha blanquejat mediàticament, és a dir, que Santiago Abascal hagi pogut anar des de l'Hormiguero fins a prendre vins amb Albertino Osborne i que estigui permanentment a informatiu sent entrevistat, tot això forma part de la normalitat, o que ho sé, és que és una anormalitat?
A veure, els informatius...
És a dir, és millor que caiguin en les seves pròpies contradiccions quan venen a programes de ràdio o de televisió, millor que se'ls posi davant del mirall o millor que se'ls ignori?
Vale, però per carregar-te un bulo has de posar-te a discutir amb ells. Llavors ells sempre tenen un plan B. I et poso un exemple molt... Mira, molt clar, que jo vaig seguir molt amb el tema de Plataforma per Catalunya. A les eleccions de 2011, el bulo que hi havia era de que els ajuntaments socialistes regalen cotxets de bebè, de nadó, quan va una marroquina a demanar a l'assistenta social. Llavors s'anaven i et deien als ajuntaments... És mentida, l'Ajuntament no té cap ajut de cotxets de nadó. Llavors et deien, bueno, no ho dona l'Ajuntament, però l'assistenta social, que quan va una marroquina a plorar, li firma un vale amb el sello de l'Ajuntament i van llavors amb un medexem com ho diríem, no li dona l'assistenta social, sinó que ves aquest medexem que et donaran un cotxet de nadó. Llavors deien, bueno, però les senyores... Llavors, esclar, deien, i sí, perquè conec amb una senyora de tota la vida que no li donen. Quan entres a aquest discurs, i l'assistenta social té l'ordre de fer el vale només per les marroquines, quan entres a discutir-ho amb ells, és com, sempre et surten amb una resposta que mai s'acaba el debat. O com dir, no és veritat que els immigrants siguin... Esclar, diran, sí, però molts immigrants ja tenen DNI, per tant les estadístiques ja no serveixen perquè hi ha molts fills d'immigrants que tenen DNI espanyol. És molt difícil entrar en el debat, perquè ells sempre tenen un plan B. I a l'estat espanyol jo crec que a nivell polític, a nivell mediàtic, no serà com França o com, per exemple, Alemanya, que hi ha cordó sanitari, sinó que serà com Àustria, que l'ultradreta ha governat, fins fa 2 anys estava del govern, o com també a Itàlia. I anem una mica cap aquí. I com els programes volen audiència i els senyors de Vox les diuen com un campanar, però la gent riu, doncs se'ls convida, i jo crec que anirem una mica cap aquí.
Mira, 2:15. El Jordi Armenteres ha estat pels passadissos. Es veu que ha parlat a Abascal. I Abascal ha fet allò que ara se sent important. No? És a dir, el president és la cara visible d'un partit que està, ara repeteixo, amb un resultat electoral molt bo a Castella i Lleó. Què ha passat, Armenteres?
No, bàsicament el plantejament que està fent Vox és que les demandes que han fet són clares, diuen, volen vicepresidència a Castella i Lleó, volen els mateixos escons que tenia Ciutadans i un plantejament per derogar polítiques de gènere. El plantejament que fa Abascal és: nosaltres no rebaixarem cap de les nostres demandes. Si s'han de repetir eleccions, nosaltres no tenim cap problema.
Aquesta
és la repetició d'eleccions. El professor estava dient, passarem 2 mesos bojos ara de negociacions. En tot cas, el plantejament que fa Abascal és aquest.
Interessantíssim això, que ara que acaba de comentar l'Armenteres, de, bueno, si cal, tornem a eleccions. Perquè hi ha molta gent que diu, molts entesos en la matèria, que diuen a la política, que diuen que seria bo pel PSOE que Vox entrés al govern de Castella i Lleó, per allò de veure com exactament, és a dir, per veure la fotografia del PP amb Vox una altra vegada junts i veient quines polítiques adoptarien. Que Vox entri al govern així es posaria en evidència, aquesta frase que estem escoltant, és una bona companyia o no?
A veure, si entrés al govern, potser el PP es mostraria com és, doncs que està molt a prop de l'ultradreta. I també diuen, si governa, es veu que les seves solucions màgiques no les pot complir, però dir, és com dir, si donem, és una hipòtesi, amb un futur govern a Madrid, a la Moncloa, de PP i Vox, els hi donem al Ministeri de l'Interior perquè demostrin que el que diuen ells no es pot aplicar, és jugar, és allò de deixar-me descargar el diable, no ho sé. Jo crec que a l'Abascal li està sortint bé la jugada perquè ja ho va dir molt clar durant tota la campanya, que no regalarem que qui ens vota a nosaltres perquè votarem el PP, que voti el PP. Nosaltres volem les nostres polítiques. D'altra banda, moltes de les coses que qüestiona Vox no és competència autonòmica. El tema és de la igualtat de gènere, el tema d'immigració, temes, això no depèn d'un govern autonòmic, no? I sembla que Vox, bueno, potser voldria governar, si governés les conselleries d'agricultura o de família, però esclar, moltes coses no les podria canviar perquè amb agricultura molt bé del que diu Europa i amb tema de relacions familiars depèn de... És un tema que no és autonòmic, és a nivell d'una legislació estatal.
Quan parlem d'això, parlem de Catalunya, i estem parlant de Catalunya i d'Espanya, però no oblidem del que hi ha un augment a nivell internacional i especialment a Europa. És a dir, aquesta dita ultradreta té una repercussió a nivell europeu i precisament segurament l'últim lloc on han aterrat és aquí.
Sí, sí, a veure, l'estat espanyol i Catalunya eren, no una anomalia, la paraula anomalia no m'agrada, era una diferència del que passava a la majoria de països de l'entorn europeu, que no hi havia cap de les dues forces polítiques emergents de finals del segle XX. Mai hi ha hagut un diputat verd ecologista que s'ha presentat, que ha aconseguit escó pel seu partit, aquí anaven a Iniciativa per Catalunya, el PSC, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, el PSOE o ara Podemos, Amecuo. Posa'm a la llista que jo tinc la credencial del partit i posa'm de número 4 i te la dono, però mai un partit verd en solitari ha tret un diputat a cap Parlament autonòmic ni al Congrés, i tampoc hi havia l'ultradreta des que Blas Piñar va perdre l'escó, no? Era, diguem, una diferència. I deien, com és que no hi ha cap de les dues forces polítiques que estan en els dos extrems, si és que es pot dir així, no ho sé. El fet és que l'ultradreta, no per la immigració, perquè amb el tema de no la immigració no aconseguien entrar al Congrés ni a cap Parlament, i potser perquè els partits eren molt franquistes, els que havien a Plataforma per Catalunya, Espanya 2000, Democràcia Nacional, ha sigut amb aquesta escissió del PP que ha sigut Vox, on han aterrat molts ultradretans, on l'ultradreta a l'estat espanyol ha entrat i ha entrat de valent i per quedar-se, i com diuen a Castella i Lleó, per marcar l'agenda i el programa, no? A mi el que em fa por és què passarà si la si el govern de Pedro Sánchez en Podemos no s'aguanta, el que vindrà, què serà, i això ho hem de tenir molt clar.
Tinc tres preguntes per acabar, i si algú ha de fer alguna pregunta breu, també ho agrairé que la faci amb el Xavier Riusant, és periodista, escriptor, expert en l'ultradreta. La primera pregunta, per què tenen aquesta obsessió amb les polítiques de gènere?
Bueno, perquè Dios primero hizo al hombre y a la mujer le hizo una costilla d'Adán, és a dir, el tema de la hombria, no? De l'ultradreta és molt machota, encara que en diran hi ha excepcions, com Marine Le Pen, ja ho sé, doncs l'ultradreta és un dels temes, és molt el poder, i el poder és el poder d'una masculinitat d'un home, doncs amb les polítiques de gènere, sí, la família cristiana, etc. Però tinguem clar que estem parlant de l'ultradreta espanyola, perquè, per exemple, a França, el número 2 del Front Nacional fa uns anys era homosexual, i a Alternativa per Alemanya, la número 2, l'Alice Wiesel, crec que ho dic, és lesbiana i la seva parella és una immigrant d'Índia i no tenen aquest sentiment, diguem, homòfob, al revés. Que una de les excuses per sacsejar la islamofòbia és dir que els musulmans volen posar la foguera en els homosexuals a Europa. Això el Front Nacional o Alternativa per Alemanya. Mm. Però aquí tenim l'ultradreta més, bueno, com la polonesa, la de l'Orban, la ultracatòlica, que és la dreta clàssica en tots els aspectes, no? I amb el tema moral també.
Preveus que sigui un partit que es consolida? Li podria passar com a Ciutadans, que de cop i volta respon a un moment històric determinat i cau en picat?
A veure, Ciutadans, a part del tema de Catalunya, a nivell no era ni carn ni peix. Tant deien al començament que eren socialdemòcrates, que ho havien arribat a dir quan van néixer aquí a Catalunya, com per dir que són ultraliberals, no? No eren ni carn ni peix, i tampoc van jugar bé les cartes. Vox, jo crec que com marca molt bé la seva posició, que és que el castellà sigui la llengua vehicular i obligatòria per tots els espanyols, que cal suprimir les autonomies, que cal il·legalitzar els partits independentistes. Amb aquest tema ho té molt clar, i després juga amb tots els altres temes de l'ultradreta, la immigració, la delinqüència, etc. Seguirà. I com els altres partits tampoc tenen clar molt bé què han de fer, doncs és aquí on calen sempre, perquè hi ha el discurs antipolítica i després anti-Unió Europea, i amb això sempre a tota Europa els hi dona molt, bon resultat, lamentablement.
Mm-hmm. Per cert, tot això, abans, abans que ara puguin anar cobrant a través de la seva representació parlamentària, tot això abans qui ho pagava?
Què vols dir qui ho pagava?
O sigui, hi havia algú que finançava aquest partit?
Bueno, a veure, Vox neix com una escissió del PP, i recordem que la campanya de Vidal Quadras del 2014 a les europees va rebre aquells diners dels mujahidins iranians, recordeu, no?, d'una escissió d'un grup iranià que estava primer a Iraq i després estan a França. O així els va finançar la campanya del Vidal Quadras, això ho recordes,
sí,
no?
Sí, sí.
Que va ser d'alguna manera perquè aquest grup, com amb la guerra d'Iran, amb la invasió d'Estats Units del 2003 d'Iraq, pacta amb Estats Units mantenir-se neutral, en lloc d'anar a lluitar amb Saddam Hussein, perquè estaven a Iraq, no, eren iranians anti-Khomeini, que estaven a Iraq. Llavors demanen que se'ls tregui de la llista de grups terroristes. I perquè se'ls tregui de la llista de grups terroristes de la Unió Europea, juga un paper important el Vidal Quadras, que és vicepresident del Parlament Europeu pel Partit Popular. I com el Vidal Quadras fa que el Partit Popular Europeu proposi que se'ls tregui de la llista de grups terroristes, quan el Vidal Quadras munta el partit, els diu: necessito que em feu un favor, i li donen aquest milió d'euros per la campanya electoral de 2014. Després van passar la gran travessa amb el desert, i va ser llavors quan l'Ortega Smith té l'espai lliure per fer les acusacions amb el tema del procés català, perquè s'ha empresonat a manos límpies, recordes el Miguel Bernat, és quan comença la remuntada. Però, de fet, no tenien, va ser aquests diners que tenien. I abans va ser la gent com l'Esperanza Aguirre que finançaven a l'Abascal perquè, diguem, el PP el tractava malament.
Sí, home, mira, me'n recordo que hi havia... Això ho va estar pel País, després sí. El Mundo va fer una entrevista al Vidal Quadras, on el Vidal Quadras reconeixia aquest milió d'euros que ha finançat per l'Iran, i ell va treure les puses a sobre dient que Santiago Abascal ja coneixia aquesta donació, diguem-ho així, d'Iran. Per tant, amb el que ara comentaves, i acabo jo, amb el que comentaves, vols dir que hi ha una causa en efecte i un efecte en l'arribada del procés, l'1 d'octubre i l'ascens de Vox.
A veure, és més complicat. Vox, en el 2014, a les europees, no aconsegueix l'eurodiputat. I llavors molta gent plega i ve la travessa del desert. Vox va a les manis de Ceoir contra el matrimoni homosexual, contra l'avortament, i van criticant que Mariano Rajoy no deroga la llei de l'avortament, no deroga la llei del matrimoni homosexual, memòria històrica, i amb això no en tenen prou. Llavors resulta que quan s'empresona Miguel Bernat, l'advocat de Manos Límpies, que és el que ha posat diverses, és a dir, que és part acusadora, per exemple, amb el judici de la consulta del 9N, quan se l'empresona, l'Ortega Smith té l'espai lliure. Llavors l'Ortega Smith, picant pedra al jutjat 13, al TSJ o a l'Audiència Nacional, i l'Ortega Smith, recordem que es va empadronar a Sant Cugat i va estar un temps vivint a Sant Cugat i a Barcelona, aconsegueix el que es deia la quota de telediari, que en cada procés, compareixença judicial, deien, però per altra banda, Javier Ortega Smith, com a acusació popular de Vox, demana mesures cautelars, demana tal. Van aconseguint això. Llavors ve Andalusia. Què passa a Andalusia? I així m'enrotllo amb talles. La Susana Díaz perd el suport de Ciudadanos perquè Ciudadanos creu que el PSOE ha traït el pacte, el fet, la moció de censura amb Bildu i Esquerra Republicana. I la Susana Díaz avança a les eleccions, i en aquelles eleccions, més que parlar de la corrupció d'Andalusia o la industrialització, es parla de la felonia de Catalunya, Catalunya, Catalunya. Catalunya és el centre, és el gran pecat que es va traient, i hi ha el pacte amb Esquerra Republicana del Pedro Sánchez, i aquesta bola va creixent, i des d'aquí d'on treu l'empenta Vox. Però no és que sigui una conseqüència. va ser, diguem, el que faltava perquè Vox tingués
el, que faltava
el
suport
que necessitava.
El que faltava el duro. Aviam, Ramon Rovira, Xavi Domènech i també Anna Gómez m'han demanat la paraula. No sé si algú més, si podem fer un brevetat.
Vinga, tots plegats, un segon. Xavier, realment és impressionant la quantitat d'informació que tens i el bé que t'expliques respecte d'aquest tema, que és un gran tema desconegut per molts de
sí,
nosaltres.
Sí, ara has fet un llibre.
Sí,
sí, sí, doncs digue'ns el nom, vens-el, home, com fes propaganda, coi, digue'ns-el.
Ven-lo.
Què?
Com es diu el llibre? Com es diu?
Es diu Els Ultres Són Aquí, el títol i el subtítol de Plataforma per Catalunya Vox, que l'ha editat, doncs, Pòrtic, el grup 62, no? Perfecte. I una mica recullo tot això, no? Tota l'ultradreta clàssica com es van barallant i enfonsant, l'enfonsament de Plataforma per Catalunya, i com Vox creix, i com a Catalunya Vox té molt més ultradreta que altres... Bueno, i el discurs de Vox que s'ha imposat, sí. Digues...
Xavier, molt ràpidament, estem, dues qüestions.
Estem perdent ja
perdut,
però aviam, el tenim encara en línia. El tens, Xavier, estàs aquí, eh?
Ara.
Com? Ens sents?
Em sents, eh?
Ara sí, endavant. Ara sent. No, endavant, Ramon.
Xavier,
molt, bé,
molt ràpidament, escolta'm, d'alguna manera l'antic franquisme inquistat a dintre del PP és el que fa que Vox no esclati durant tant de temps i, per tant, es converteixi en això que tu en deies, una anomalia a Espanya, aquesta ultradreta que no existeix. És a dir, el PP cobria fins a la ultradreta. Aquesta és una primera consideració i parlaríem de Fraga i Ibarne, fins i tot, bueno, altra gent que van ser en aquell món que venien del món del franquisme. I ha contat una cosa que no m'ha quedat clara. Tu has dit que amb aquesta gent no s'hi podia discutir o que era molt complicat discutir-hi perquè la demagògia feia que sempre anessin inventant sobre la teva pròpia opinió. Però, esclar, tampoc entenc que la solució serà deixar-los a dir que diguin el que vulguin i no els hi portar mai la contrària, no?
Clar, no, però mira, per exemple, jo recordo un dia un debat en el Col·legi de Periodistes sobre com informar de l'ultradreta i explicava un mitjà, bueno, era el cap de política de Catalunya Ràdio, explicava que quan l'Abascal treu la notícia, la proposta, quan encara no són res, de que s'ha de donar permís d'armes i legislar la defensa pròpia, recordeu aquest tema? La defensa pròpia de la gent que té armes, clar, diu, tothom n'acabava parlant. Llavors l'Abascal et deia, no dic que hem d'anar a tiros pel carrer, és que hi ha un cas d'un senyor que el van condemnar perquè va disparar amb un lladre i com el lladre el va ferir a fora de la reixa de casa del jardí en lloc de dins, van a la presó. Clar, llavors què fa? Que tothom n'acaba parlant. Fa propostes demagògiques que generen el molt rupturistes i fa que tothom se'n parli durant dos dies, que és la seva gran estratègia i que ho saben fer bastant bé.
Sí, però i què fem davant d'això? Clar, i a veure, estem fotuts sempre. Si entrem en el debat, ens enganyen. Si no callem...
No era res, tots els telediarios parlant, tothom dient si s'havia de dar la licència d'armes i dret a la defensa pròpia, no? Perquè ho ha dit Abascal. Llavors, gent que viu en una urbanització diu, Vox estan bojos, però amb això de la defensa pròpia jo estic d'acord perquè visc en una urbanització. I ja s'ha guanyat el vot d'un segment, que és el que feia. Clar, llavors s'ha de debatre amb ells, però ells són bastant hàbils amb els seus eslògans, i aquest és el problema, és el seu problema, el problema. Mm. És a dir, com rebats tu que aquí a Catalunya no s'estem menjant en els nens que parlen en castellà al pati de l'escola, que és el que diuen ells, com ho rebats?
Mm. Sí, clar.
Clar. Anna?
No, jo el que em pregunto és Javier, és a dir, els mitjans de comunicació en general, sobretot a la capital, que és on hi ha la Villa i Corte, s'ha assetjat pràcticament a líders de l'esquerra, com Pablo Iglesias, Irene Montero, se'ls ha fet avorrir de la política amb campanyes mediàtiques de desprestigi. Els independentistes, no cal dir-ho, qualsevol programa de les televisions estatals, matí, tarda i nit, en el 2017, era un assetjament constant a les idees que no eren absolutament centralistes. Per què els grans mitjans de comunicació, el gran poder mediàtic, no despulla de la mateixa manera amb aquesta gent tan impresentable, hereus directes del franquisme amb unes idees homòfobes, masclistes, racistes, etc. Per què els mitjans de comunicació no col·laboren a despullar aquestes realitats així com ho fan amb d'altres persones més de l'esquerra? És per falta d'escrúpols? És perquè els interessa més que aquesta gent estigui en el poder? Com t'ho expliques, això?
Home, potser perquè no és tan fàcil i perquè també, si Vox és la tercera força política, també els votants de Vox són el tercer grup de l'audiència d'una televisió. És a dir, portant aquests programes, deia l'Hormiguero, i veure que l'Abascal o l'Ortega Smith en el fons és un bon xico i és divertido, tal, dona audiència. I els mitjans volen audiència. I aquest és el problema.
Vols dir que estem construint un gran salvament espanyol, no?
Bueno, sí, és clar, sí, sí, sí. Bueno, i és més fàcil tenir una conversa distesa, que les diguin com la copa d'un campanar, que posant-se a discutir amb estadístiques sobre immigració, sobre, perquè quan vas amb estadístiques ells et treuen la seva contra, el seu, la seva contra data i llavors ja estem sempre...
Ja, però algú hauria de respondre, difícil. És a dir, si tu dius, dona, el que va passar al debat del Trump, si tu dius que plou, doncs obres la finestra i mires si plou o no plou, és a dir, per això
però
estem també...
Però més complicat
també...
quan el Trump diu, però sabem que el vot per correu amb alguns estats, tenim proves de que sembla que no es vol investigar. Bueno, aquest discurs, l'exemple del Trump és molt clar. És molt, ell va generant bulos, va generant pors, va generant sensacions i...
Vaja, que la mentida ven més que la veritat, no?
A veure, això evidentment. Aviam, les emocions.
Les emocions. I a més estem
no puc demostrar-ho, però crec que ens han robat les eleccions a tres estats. Uau. I no volen investigar-ho. No puc demostrar-ho, però no volen
investigar-ho. Bueno, com a les pandèmies, totes les terreplanistes, negacionistes...
Segle XXI, segle de les emocions, i aquí va.
Una petita reflexió sobre això últim i una pregunta.
Endavant, endavant.
A vegades, el parlar dels fenòmens d'extrema dreta com si fossin un fenomen estrany, un cos estrany a la societat, acabem pensant que són estratègies molt malvades i que fan estratègies molt ben fetes per poder arribar a la societat. I de cop descobrim que de la mateixa manera que hi havia molta gent que era franquista, hi ha molta gent que és de Vox i presentadors de televisió. Jo diria que són de Vox, no és que hi hagi una estratègia només d'audiències, és que hi ha una afinitat
ideològica... I coneguts... I fins i tot potser alguns amics que no ho sabem i que potser en la intimitat del vot vota Vox.
Però que a més a més hi ha hagut, és a dir, jo crec que hi ha hagut des de programes de televisió, des del propi Tribunal Constitucional, que hi ha gent que és afí a Vox. És a dir, que no estem parlant d'una cosa... Vienen los bárbaros, o sí, però a lo mejor ya hace mucho tiempo que están dentro. O sea, que
estaven. Saps?
Però llavors la pregunta era una cosa que és... Jo també recordo aquella campanya d'Andalusia de la Reconquista, que sortia de Pascal a cavall, una imatge curiosa, però bueno, que va funcionar, i diguem aquell moment com a catalitzador de la pujada de Vox. Però jo la sensació que tinc, però és pregunta, és que té una certa diferència, per exemple, amb el cas del Front Nacional, dels Fratelli d'Itàlia, o altres fenòmens que diríem són més de nova extrema dreta o de nova dreta, que poden tindre això, posicions de gènere o amb el tema de homosexualitat molt plurals. Jo diria que és molt, molt, un fenomen molt tradicional i vinculat a un sociologisme, a un franquisme sociològic encara present. I ho diré pel següent. Vull dir que sí que és veritat que els temes de la migració a la Unitat d'Espanya, però quan li pregunten al candidat de Castella i Lleó què és el que tienen que hacer el PP para que llegue a un pacto, ell diu derrogar toda la legislación rojo progresista, que dius, bueno, a Castella mucha legislación roja no hi haurà, perquè fa molts anys que governa el PP. I llavors li pregunten... I si comptes més... Bueno, és igual.
Segle.
Pots arribar molt lluny aquí. Però, i quan li pregunten, bueno, ¿y esto qué es? Diu, bueno, hay mucha, però en concreto va dir dues. Va dir les lleis de gènere que havia aprovat el Parlament de Castella i Lleó i el decreto de memòria històrica. Sí. Per tant, i això és una cosa que a mi vol sempre m'ha sorprès, perquè jo els escoltava al Congrés, quan els escoltava és l'obsessió constant i permanent amb el que ells llamen les ideologies de gènere. És a dir, no hi ha en Vox una cosa molt tradicional de masculinitat ferida, i llavors també una part de memòria històrica emprenyada, perquè en realitat no volen que es parli de la república, no volen que es parli de la guerra en els termes, diguem, que no passen per la visió franquista. És a dir, no és una cosa molt tradicional en aquest sentit.
Val, sí, endavant.
No, és que és l'ultradreta franquista clàssica, i aquest sentit de l'ombria, mira, jo aquest 12 d'octubre vaig anar a l'acte ultra de Montjuïc, hi acostumo a anar, i un dels oradors deia... Quien al oír viva España que no un viva no responde, si es español no es hombre, si es hombre no es español. És a dir, aquesta masculinitat. I això, fa vergonya dir-ho, però deies això, no? Clar, i això és el que té Vox, no? L'ombria. Per això que és una ultradreta molt diferent a la de la Marine Le Pen o la d'Alternativa per Alemanya. És una ultradreta, la de la italiana amb el Salvini, així és, també és una miqueta que és molt masclista, però hi ha el tema sobretot de que Franco hizo coses buenas i de la unitat d'Espanya. Vull dir, el paràmetre és un altre, és la unitat d'Espanya, unitat d'Espanya, unitat d'Espanya. És el tema que han agafat, que és un tema que emocionalment ha sacsejat els votants, i en canvi no s'exigava el tema de la immigració, de les pateres, de si ens estan invadint. I ho ha fet amb això. I lamentablement li està anant bé.
No oblidem que a Catalunya, les últimes eleccions, van votar 217.000 persones a Vox, que és un 7% de la gent que van a votar va votar aquest partit, un 7%. Aviam, pregunta al Francesc Marc Álvaro. Francesc Marc.
Hola, Francesc.
Sí, hola, Xavier. Escolta, m'ha interessat molt i crec que és molt bo la distinció que fas de l'origen del personal polític de Vox de Catalunya, de Madrid o de la resta de l'Estat. Crec que és una apreciació molt bona perquè indica que històricament també, com tu has estudiat molt a fons, l'ultradreta espanyolista a Catalunya ha tingut unes claus molt pròpies. A partir d'aquí et pregunto, fins a quin punt aquest personal d'origen diferent pot fer que el projecte no acabi justament de tenir cohesió respecte a Catalunya, malgrat la pujada? És a dir, poden acabar els de Vox de Catalunya, per entendre'ns, tirant pel seu cantó o no, en la mesura en la que això vaig bé? No, d'acord. I l'altre és, fins a quin punt el que distingeix els ultres espanyols, que és el nacionalcatolicisme, que és un element que tu has explicat i que connecta amb Polònia i amb Hongria, etc, etc. Fins a quin punt explicaries que això tingui tanta força, aquest nacionalcatolicisme, en una societat on, totes les enquestes sociològiques ho han dit, és una societat, l'espanyola, en els últims 40 anys, molt poc religiosa en el sentit sociològic, on l'Església ha perdut molt de pes. Com explicaries aquesta paradoxa?
Però és que amb aquesta Espanya grande y libre i el tema de la conquista d'Amèrica, l'imperio cuando no se ponía el sol, nuestros hermanos latinoamericanos, i allà s'hi va anar a evangelitzar, és a dir, a unir la religió amb la política i amb una missió universal d'Espanya, està en l'imaginari. Si tu sents els discursos de l'Ortega Smith, dels miracles de la Immaculada Concepció, ells ho diuen, ells porten això a la religió i la política ho porten molt, 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 molt lligat, no?
No, t'ho deia perquè a Polònia, per exemple, la base del catolicisme militar, no, de base, és més fora encara que Espanya. És a dir, Espanya és una societat més laica que la polonesa, per això t'ho deia, no sé.
És un dels components que deixen... És a dir, que aquí surt Ignacio Garriga acabant els actes o els mítics dient que Dios os bendiga, això a Europa no... Estats Units es pot dir que sí. Bless America, però vaja, és una mica aquesta la visió que tenen molts d'aquests. Després hi ha les seves contradiccions, perquè l'Abascal, per exemple, recordem que es va divorciar poc abans de crear Vox i ara se'n va tornar a casar per l'Església. Diu, si com et vas casar per l'Església si estaves divorciat? Vull dir, que és que el matrimoni el vas fer una anul·lació. Segur. Però és aquesta una mica, que és l'Espanya catòlica, l'Espanya conservadora, el qual no vol dir que hi ha molta gent de Vox que no sigui religiosa. I una cosa que anava a dir lo d'abans que m'has dit de si Catalunya tiraria Vox per la seva banda, no. El número 2 de Vox avui, sabeu qui és el número? No és l'Ortega Smith, és el Jorge Buxadé, que és vicepresidente. Ara Vox és president Abascal, vicepresident Jorge Buxadé i secretari general Ortega Smith. I els estatuts diuen que en cas de defunció, malaltia, absència del president, és el vicepresident. Vull dir que el Jorge Buxadé, que ha sigut un tapat, que ha estat sempre amb un peu al PP i un peu a l'ultradreta, que això ho explico bastant al començament del llibre, ara és el número 2 i vull dir... ni Catalunya, per res del món, trencaran amb Vox al revés.
Al marge que les relacions de l'actualitat que tenen Santiago Abascal amb Javier Ortega Smith no serien les millors per dues persones que representen tan potentment un partit com Vox. Sembla que no estarien passant pel seu millor moment.
Bueno, això sempre s'ha dit, però bueno.
Sí, és bo que és veritat. Melero.
Home... Per començar, la veritat és que no sé com es porten, però a l'Ortega Smith i a l'Abascal tenen tanta empatia com una banyera, tant l'un com l'altre. Vull dir, cuidado, perquè com a mínim amb un d'ells l'he tractat durant un bon temps.
Sí. Amb l'Ortega Smith en els jutjats, vols dir?
Sí, el judici del procés, vam estar 4 mesos allà ben content. Després heu fet una referència a Castella de tirania de dreta secular que, home, no.
Els comuneros,
Villalat, el Murat de la Segona República, etcètera. I va governar l'esquerra fins que es van fer determinades cantades pel PSOE als anys 80, allà va governar l'esquerra sense cap problema, i Salamanca era una ciutat característica de l'esquerra com avui ho és Zamora. O sigui, no pensem que allò ara és la República República Centroafricana. No, jo el que li volia preguntar al Xavier és una cosa que és la que m'inquieta a mi. Vull dir, aquesta gent no hi era, vull dir, aquesta massa electoral important i cada vegada més important, no hi era. O es conformava amb els límits de la dreta tradicional que podia representar el PP, i ara s'ha emancipat i té realment vida pròpia. No serà que fins a cert punt els altres partits, els partits convencionals, tant d'esquerra com de dreta, hi ha una sèrie de qüestions que no volen donar-li resposta? Vull dir, ningú no vol parlar del tema dels immigrants magrebins a l'Ejido? Ningú no vol parlar del deteriorament de determinats barris de Barcelona? Ningú vol parlar de determinades coses? Amb el discurs de la correcció política n'hi ha prou, i només Vox parlarà d'aquestes qüestions? Perquè si només parla Vox, ja estem veient que el resultat és el que és, i el cinturó sanitari a França li haurà fet mal a la Le Pen, però ha fet créixer l'Eric Zemmour.
Sí. A veure, però és que una cosa és parlar dels problemes de la gestió de la immigració i el que es fa bé i el que es fa malament, i el que fa l'ultradreta és expulsió, o criminalitzar col·lectivament. Abans hi ha l'exemple, es havia fet molt malament aquí. D'una banda, s'acceptava la convenció del menor i se'ls acollia, se'ls formava, però després deia, bueno, però per què no es quedin a fer un efecte llamada als 18 anys, que es busquin la vida i els hi deneguem el permís? I així generàvem el conflicte, que era que haguessin de trepitxar, de robar per guanyar-se la vida. Vull dir, les coses es feien... Però cada un d'aquests debats és molt complex. Per exemple, a França hi ha el debat de com resoldre el separatisme islàmic. Què vol dir això? Que visquin en alguns barris de manera tancada. Jo, per exemple, sóc un fan d'una... una dona de Melilla, Mimun Hamido, que ha viscut a Girona molt temps, que ha escrit un llibre, no està parant, que la portada és una dona en biquini en una platja on estan amb totes dones tapades així, que critica que les esquerres flipen per posar una dona magrebí i amb vel llevallista com a interculturalitat, però després abandonen i ni els Mossos ni la policia defensen a les filles de musulmans que són assetjades, perseguides i atacades per la dita comunitat perquè es nega a portar vel o a casar-se amb un musulmà. És a dir, i això es planteja a França i és molt difícil trobar un equilibri de com solucionar això. Però, per exemple, critiquen molt que les esquerres flipen per tenir una dona amb vel i ignoren, i aquesta és una exmusulmana, aquesta atea, aquest argument també l'ha agafat la Najat al-Hajmi amb el seu últim llibre, de que diu que per correcció s'empoderen els imams i es margina i es maltracta a les filles. És a dir, que tots podem ser bisexuals, transexuals i el que vulguem, però que la filla d'un musulmà aquí a Europa, si es vol casar amb un no musulmà, la dita comunitat la linxa, ningú les defensa. És clar, aquests temes són molt difícils de resoldre d'una mica d'una manera jurídica.
No, però això és que l'esquerra o la dreta més centrada ha abandonat aquest debat. Vull dir que la correcció política i el mantra de la multiculturalitat han fet que aquests problemes que afecten a molta gent no es tractin. Escolta, en molts casos a Espanya d'ablació de clítoris s'està absolent els familiars que practiquen l'ablació amb una estranya atenuant sociocultural analògica que diu que no tenen una correcta percepció de la realitat del país on viuen. I que, per tant, no han pogut percebre el missatge de la norma prohibitiva i que aquesta ablació de clítoris que han practicat a la seva filla s'ha d'exculpar d'alguna manera. Però escolta, vull dir, això, com no en parlem, fent un pa com una sòstia.
No, i més, i el burca. Recordes la polèmica de Lleida, que Lleida va ser la primera ciutat de Catalunya i jo crec que de les primeres d'Espanya en prohibir el burca.
Ui, el merder que va haver.
I va haver un merder perquè precisament s'hi oposava l'esquerra.
Sí, tant i tant. Són les 10:43 minuts. Ha estat un plaer, Xavier Riusant, de debò, molt interessant, de debò.
Sí. Moltes gràcies.
Continuem parlant. Periodista, escriptor, expert en l'ultradreta, que ens acompanya d'aquí al món a RAC1. Gràcies, Xavier, bon dia.
A vosaltres, bon dia.